dos cipotes que avancen els carrers d'aquesta ciutat en busca d'allò que els faci trempar, d'allò més. Amor, amistat, lluita social i anarquia, ara i sempre, amb l'Assemblea de la Picardia.
Barcelona, diumenge 25 de juny 2006. Benvinguts a l'Assemblea de Marranes.
L'Assemblea de Majares, a Contrabanda FM, Ràdio Lliure i Picarona, de Barcelona.
Assemblea de Marranes, www.contrabanda.org. De contrabandits, contrabandides, bona tarda. Avui és diumenge 25 de juny. Molt segurament amb la ressaca.
Molts. Jo no.
Ah, doncs pues jo tampoc. Mira com estem els Majares.
Jo tampoc, eh?
Jo tampoc.
Estem madurant.
Estem frescos. Bueno, jo tinc una miqueta de pressió mental, però jo crec que és la calor i coses d'aquestes. Ui, me sales muy tarde, xaval.
Però això ja és normal, no? Això jo crec que és innat, els Majares.
El què? La calor aquí?
No, els problemes... Mentals. Ofuscació mental.
Sí, però bueno, no estic deprimit com podria estar-ho després d'aquelles vegades que et desfasses tant que després t'acabes deprimint dient, tio, no has de fer aquestes coses.
El dilluns canvia de vida, no?
Ara ja no ens arrepentim, tio, ara ja estem en la fase ja politoxicomana a tope. Bueno, és igual, no direm més.
No, però jo crec que ens estem fent grans. Jo que ara m'estava recuperant de la setmana passada futbolística, fi de setmana al forat, i potser és per això. Però realment m'he passat un fi de setmana tranquil·let, eh? M'he anat a una retirada espiritual, a Girona.
I... Sí, a Girona.
Sí. Exactament, Girona.
El resto de fin de setmana.
Exacte. I he tornat ahí amb les piles cargades.
Sí, molt bé.
Bueno, avui farem un...
explicaràs, no?
Sí. No explicaré res, de fet. Però bueno, sí que us feia una cançoneta per tot el tema. Però bueno, benvinguts avui a l'Assemblea
de Marranes.
De Marranes, perquè ja com us vam anunciar la setmana passada,
sí,
els Majares avui farem un especial sexe. Sí, no és el primer cop.
No és el primer, ni serà l'últim.
Ni serà l'últim segurament, però bueno, sempre ve de gust fer de tant en tant una mica libido radiofònica.
Sí, no, a més es notava que últimament tenies ganes de fer-ho perquè estaves insistint.
Sí, tu. Sí, he tingut ofertes.
I tu, per què no fem l'especial?
Home, jo crec que després de casar-nos... No, per no perdre aquest...
aquest èmfasi, aquesta eufòria, no? Aquesta passió.
No havíem de deixar.
Sembla que quan la gent es casa perd la passió, ja. Aquestes coses.
Doncs pues avui, fins a les 8 i mitja, l'Assemblea de Marranes d'avui, farem un especial sexe parlant pues, d'això, de la libido, pues, dels encontres sexuals, de com entenem el sexe i, sobretot, invitant-vos a que participeu
sí,
tots i totes.
A veure què surt, a veure què sale. Hi haurà secció en directe? Quin sabe. Bueno, però primer presentarem els convidats d'avui, els d'aquests especialistes. Jo per la meva banda he portat a dos playboys de Ciutat.
Oh, fantàstic.
D'esta gent que té un largo currículum. I hi ha algun que està a punt de batir el rècord de llufes.
Sí, sí.
A veure, que ens cuenten, presenten-se a ustedes, quines són.
I'm Mr. Llufa.
Jo el Mr. Llufa.
Encantat aquí estar amb vosaltres de nou, després d'un any i pico. Però bé.
O més.
O més.
Qui sap.
Ho sap.
I també l'altre micro, el number one.
Hola, bona tarda, soc el doctor Taipei.
Doctor Taipei.
Especial en Orient Express, sexe oriental.
Fantàstic, no?
També sí, però ens ho podran explicar. Si la gent ha viatjat i ha vist coses que aquí no hem vist, que ens diguen, perquè hi ha una pel·lícula que anuncia no sé què del no sé què birmano.
Helicóptero birmano.
Helicóptero birmano. Sí, sí. Això no sabem què és, jo no ho sé.
Són pràctiques exòtiques.
Sí.
Sí, avui parlem de que era un grec. No, que és la utilització de...
O el francès, que en altres llocs...
Noms de països, és molt habitual. Bueno, tenim a Eduardo Penes Tijeras, també Eduardo, nosaltres.
En el control, excitando, tocando los botoncitos.
Oh, yeah.
Acariciant els controls.
Sí.
Fantàstic, amb els pezones erectos. Tenim a la Tetília avui, també amb nosaltres.
Hola, bona tarda.
A veure, qui té els pezones erectos? Jo o ella? Perquè no, no cada...
No, els teus te'ls veig.
I no ho estan?
No.
Home, el de l'esquerra una mica, eh?
D'esquerra teva o d'esquerra meva?
Ara sí.
Ara millor, ara millor.
Ara sí,
ara sí. Quina és l'esquerra?
Depèn d'on miris.
Tenim la Tetília també, el punt femení en el programa d'avui.
Que avui no es queixarà.
Tots.
No, no, no em queixo.
Mai es queixa. I un servidor, Ernesto Chamamada, també avui amb vosaltres, que bueno, pues estarem aquí acompanyant-vos els que estem ara, els que vindran, si és que ve algú, i els que participeu.
Bueno, aquí hauríem de fer una crida a la paritat, llavors ens falten... O és igual, perquè la veritat del sexe, això no té gènere ni res. Però bueno...
Bueno, no estava més, no? Fer una crida?
Sí. Sí, sí.
Pues fes la crida.
Volem... Més forats.
De les vergonyes.
No, clar, o sigui, a veure, forats els té tothom, vull dir...
Forats sí, sense vergonya.
Forats sense vergonya, sí.
Fantàstic.
Forats sense vergonya, sí.
Pues ja sabeu, 933177366, 933177366, esteu a Contrabanda FM, Ràdio Lliure i Picarona, com de l'Edu fa un moment, 15anyera, 15 anys d'existència, i ens podeu escoltar també per internet a www.contrabanda.org.
Sí, 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 ja podem dir una frase.
Digue-la.
Viva les hormones i viva el verano.
Viva el verano.
Venga.
Jo crec que...
Clar, que ja està aquí.
Ja està aquí.
Definitivament.
El verano ya llegó.
Posem una cançó o no?
Sí, venga, va.
Què és?
És l'Orquestra Nacional de Barbers, de les Barbes, que és un grup que vam veure ara aquest fi de setmana ja.
I li va agradar tant com es pensava?
Bueno, estàvem molt, molt tranquil·lets nosaltres. Vam perdre el Kiko Veneno, que vam veure dos o tres cançons només, al final de tot.
Era molt dureta.
Sí, la veritat, estem ja amb uns horaris europeus bastant impresentables. I suposo que aquest senyor s'ha fet gran ja, perquè ara ja no té un metge blanc, ara ja té tot el cabell blanc. I va tocar bastant d'hora, però aquests sí que els van veure.
D'on deu venir el metge blanc? Perquè si has vist X-Men... Te adones que els mechones blancos te salen per una experiència traumàtica.
Sí, home, clar, és probable.
Això diuen, no ho sé, jo tampoc.
No, jo tampoc, vull dir...
No ho diuen a la pel·lícula, tampoc.
Només però... cal veure els personatges contrabandistes que tenen el cabell blanc. I
però segurament... no tot el cabell total, sinó només un mechon. Un mechoncito, perquè al meu cor de patir hi havia un que també tenia un mechon.
Sí, sempre n'hi ha hagut algun. Uh-huh. Pues l'Orquestra Nacional de Barbers, que podríem parlar algun dia, perquè tots els grups que canten al Gumarab sempre tenen una cançó que es diu Salam Alikum, Alikum Salam. Que segurament és perquè és l'únic que sabem dir amb àrab, no? La majoria de,
sí.
De persones com, que parlem amb àrab.
Potser com la frase més occidental, no?
Sí,
així assegurant el públic.
Clar, és l'únic que sabem repetir, com dir ole, no? Sí.
Ole, pues venga, viva les barbes. Thank you.
Estem aquí als Macarres, als Marranos, Assemblea de Marranes 91.4, i invitem a la gent que truqui, ara només per participar en aquest especial sexe radiofònic, sinó també per si tenen alguna notícia o alguna cosa a comentar, per exemple, relacionat amb el tema que ha passat aquest fi de setmana al Centre d'Internament per Immigrants de la Zona Franca, que esperem que algun company o companya ens truqui des de la concentració que s'està fent ara a la Verneda, que és on estan els part dels 59 detinguts que va haver-hi ahir allà. 93-317-736-693-317-736-666.
I bueno, deixant que tenim coses per regalar, no? Sempre, fins que s'acabin tots els tipus d'última ronda, no? I bueno, pues farem i mirant el típic concurs radiofònic de veure qui fa un orgasme per la ràdio, qui el faci, pues...
Més llarg.
Més llarg no, qui el faci, directament li regalem un disco.
Ho podríem fer el més curiós.
Li penetrarem un disco.
És que jo igualment regalem a tots.
Ah, pues ja està.
És fàcil, la veritat, no és difícil. L'únic que, bueno, clar...
Incentiva una mica...
Si és fingit, no. I a veure, i pues, que tenim el correu electrònic perquè ens envieu els vostres relats.
Majares?
Sí, arroba...
Rebelnet.org.
Exactament. Majares,
arroba, rebelnet.org, que ens han enviat música.
Què dius?
Fa poquet, un noi, ens ha enviat música d'aquesta sorollosa.
Oh!
Tecno canyero, ja el ficarem. L'he portat aquí, però no sé si ho ficarem avui.
A veure, el tecno excita les hormones, pues sí, és una música sí. Plenament sexual.
Sensual.
Depèn de com tu miris, clar. Venga, pues arriba el barbés.
Contrabanda FM 91.4, www.contrabanda.org. I abans de començar amb aquest especial sexe, comentar només un parell de coses.
Sí.
La setmana passada vam tenir aquí una invitada, bueno, uns invitats.
Sí.
No? Una companya pues, que va estar explicant... Pues, a...
Un pequeño culebrón, un afer personal, más allá de eso.
Vivencial, no? La seva,
pues, más allá del delito de ocupar.
Pues, bueno, la seva experiència en una casa que ha ocupat a Sants, o que havia ocupat, i que la setmana passada ja mateix es va obrir l'espai alliberat per la cultura... el segon acte que s'ha fet, i va estar pues, bueno, explicant la seva situació, com veia des del seu punt de vista, que era una casa que havia entrat ella.
I se ve que eso fue muy peligroso. Ara ja la gent no pot venir ni a la ràdio a explicar coses, quan després s'aprenta que sabem això. I ara, per fi, una vegada, l'Assemblea Majares és culpable d'algú.
Bueno, no sabem ben bé com ha anat, però...
No sabem ben bé, però...
De fet, bueno, ella està fora d'allà. No ens ficarem en per què ni com, no? Perquè això cap de nosaltres ho sap.
No.
Però el fet és que està al carrer i ara no té on viure. I bueno, cada un que pensi el que vulgui. Mm-hmm.
Mm-hmm. Bueno, però com que apareixem per la mateixa raó, pues, que li vam dir a l'Alisa que vingués aquí i expliqués pues, l'experiència i quin era el seu punt de vista, i a cada altra part pues, sí que tenia els seus canals per dir-ho i per pues, informar la gent i vendre la seva història, i ja potser no els tenia tant, pues, també ho farem avui. O almenys jo vull fer-ho i dir que bueno, pues, bueno, aquesta persona se l'ha fet fora i que tampoc entrarem a valorar més enllà de quines són les raons i qui pot tenir la culpa, qui pot tenir més o menys culpa, però la realitat és aquesta i no deixarem de dir-ho, no? Bueno, almenys no tinc ganes de no dir-ho. Sí.
No, perquè a nosaltres ens importa, com que no vindrà ningú i ens farà fora de la ràdio.
Bueno, no, de la ràdio difícilment, no? Però bueno, sí, que la gent també sàpiga, perquè la gent normalment bueno, és normal, no? Se'ns passa que anem als llocs, pues, bueno, anem a les festes, a les històries que munta la gent i tampoc sabem molts cops el que hi ha darrere.
Bueno, sí, pues, no ens arribem ni a pensar, en veritat, jo crec que la gent no es vol preguntar si les coses tenen un sentit o si la gent fa bé les coses o no. Mm-hmm. I simplement consumeix.
Sí.
I ja està, i és molt trist el que la gent estava... Jo vaig anar el dissabte final, el divendres a Sant Joan, al final de la festa, a fer un rato, i bueno, hi havia una miqueta d'indignació, corria per allà, doncs, perquè...
El tema aquest.
No, justament pel tema aquest, no crec que ni s'hagin enterat, vaja, però potser algú, però... més que res perquè la mani... Jo em pensava que el dia 29, la mani del...
Sí, jo també.
De la fera...
Però no.
El dia 29 és a les 9 del matí.
És la concentració, o
concentració davant, i el dissabte va ser ahir.
Ahir era la mani?
Ahir a les 6... No, perdó.
El divendres,
perdó. El divendres va ser a les 6, la mani a la Virreina.
Mm. Pues això, llavors es veu que no va anar gaire gent, quan en canvi després a la nit... Estava sí. A tot i pliant.
Com sempre, no?
Jo mentre estava per allà, va haver un moment que vaig pensar, hòstia, tota aquesta gent que està aquí a la festa, no? A veure on estarà el dia 29 o què feia el divendres a les 6, no?
Sí. Perquè... No, no, realment són aquestes coses que...
Jo ho deixo anar, ahí queda.
Sí, home, també és complicat perquè mai la gent té l'obligació d'anar una cosa o una altra, i suposo que més o menys cadascú pues, sap si participa o no participa en manis o aquestes coses o a cada moment, però bueno...
Clar, obligació bueno. Cap, no? Però...
Dona que pensar, no?
Igualment. No, dona que pensar, que en veritat estem tots pensant en que Sant Juan i toma, vinga, o... Bueno, moltes, prefereix la festa ara mateix que no pas... Mm-hmm.
Però bueno, si molta gent va a la fera o altres centres socials pues anar de festa o a veure activitats o el que sigui, ho fa també perquè pensa que l'omple més o pot estar fins més tard o la birra és més barata o,
sí.
O veurà coses més interessants que un altre lloc, pues per poder seguir fent això pues suposo que també cal lluitar una mica per, o almenys no sé, defensar,
sí.
No?
Sí, sí, no, hauria de participar, però clar, ja entres en qui jutja el que fa cadascú.
Sí, no, no està clar.
És un mateix que ho pot veure amb cada un.
I encara menys serem
jo nosaltres. Jo no soy un santo ni... ni tampoc un activista radical i estir d'arreu, però bueno,
ni volem ser-ho.
No m'ho vull sentir culpable tampoc.
Bueno, pues amb el que estan parlant pues el mateix, però bueno, jo només volia dir això, no? A vegades per alliberar la cultura pues per començar també a alliberar-se el mateix, no? Bueno, senyors, i una altra cosa que us volíem dir abans de començar a parlar amb el tema és dir-vos una notícia que s'ha mort aquest fi de setmana el senyor Joaquim Jordà, que és un cineasta que a nosaltres ens agradava molt, almenys a mi pues, bueno,
jo encara no havia vist res,
no? Pues, jo crec que t'agradaria molt, eh?
No, a mi m'agradaria molt, i ho sé, i és d'aquelles coses que saps que tens
que
ganes
dient,
de fer.
No?
Sí, no, i tinc ganes, però no ha coincidit. Mm-hmm. Mira que han fet passes por ahí, de pues, factors reconeguts i valorats per bastants cercles diferents.
Precisament, jo havia vist una pel·li aquesta setmana d'ell, en un cicle que s'està fent a la Quimera, i us van comentar la setmana passada, una que es diu No me'ls presenta.
Ah, la que estàvem parlant bastant bé. Que
sí,
havia molt acabat guapa. De fer la 20 anys sí. Tornada, no?
I la veritat és que et dona moltes ganes de veure aquesta... segona part que reprèn 20 anys després pues, molts d'aquests personatges d'aquesta fàbrica que es va col·lectivitzar a Barcelona, a lo que ara és el parc de l'estació del Nord, una fàbrica d'electrodomèstics que es deia Numax i que bueno, primer va haver uns despedits, va haver unes vagues de solidaritat i finalment pues, van fer suspensió de pagaments i els treballadors van col·lectivitzar la fàbrica. No era l'únic cas que va haver a Barcelona en aquells temps, a finals dels 70, però segurament va ser la que es va portar tema d'una forma més radical, que va estar més temps i com a mínim va transcendir més. Pues està bastant xula, com moltes altres pel·lis que ha fet aquest home, mones com la Becky o la de Nens, o el cas del Raval, de Pederastia. I és un personatge bueno, pues que sempre, tot i que podia estrenar cines comercials, potser menys amb de Nens, que va tenir bastants problemes de distribució, pues en general podia estrenar els cines i feia pues, un cine bastant xulo. Algun cop havia vingut aquí perquè... m'interessava bastant el tema de Nicòsia, també per la part que li tocava i havia tingut una embòlia i és just abans que fes la pel·li que està mones com la Becky, que és amb malalts mentals d'un centre i bueno, la veritat sempre l'havia interessat fer coses així una mica fora de lo normal i també pues, que sortís fora de les xarxes de distribució habituals. Pues, bueno, ficarem una cançó d'un senyor que havia col·laborat amb ell bastant per ja entrar en el tema, no? Vinga, el senyor Albert Pla.
What number?
La número 7, que va fer la banda sonora de la pel·lícula de Nens, però que no ficarem aquesta, sinó que ficarem una altra molt més adequada pel dia d'avui. I t'he dit un número equivocat, és la 9, l'EFAM, el senyor Albert Pla, qui si no.
Bueno, sí o no? Ai, 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 les cançons de Sales. Vinga.
Sí, l'Àngel no hi és el del matí, tan sols ja l'Efa en el llit. Sí.
Bueno, contrabandits, contrabandides, això era l'Albert Pla de l'EFAM i com us hem estat anunciant avui, el diumenge passat, el programa avui el dedicarem especialment pues, a parlar de sexe, llegir textos...
De l'acte sexual.
De tot el que envolta pues, aquesta activitat tan animal i tan humana alhora, no?
Que es va més enllà de la reproducció, no? Això és el que podríem dir, no?
Esperem, no?
No? Veritat, podríem començar amb que és algú que comença o començava amb la reproducció o amb l'amor, no? El contacte, l'afecte, però després se'n va molt més enllà. I entra en el juego i el placer.
Fins i tot una mica ha perdut una mica el caire, no quasi tot, el caire reproductiu, no? Avui en dia.
Bueno, i en que no sigui reproductiu, com a mi, el que reproduirà també serà un cert sacatís, perquè el que és veritat que almenys a la nostra societat sí que també potser ja no veiem el sexe només com a dins del matrimoni, per reproduir, per a que l'espècie pues, es perpetuï.
És que això no ha passat mai, jo crec.
Bueno, però sí que en algun, potser algun moment, en algun moment històric, sí que com a mínim ni que sigui l'església i
una, les visions
i
oficials o coses, sí.
Però bueno, potser és una altra moral la que ara l'ha substituït i no seguim més que potser també reproduint altres tipus d'encasillaments, una mica diferents. Però
sí, hi ha gent que ha pensat que tot això de la lliberació sexual no és des més de pujar tota sèrie d'escores i acabar-lo veient d'una manera una miqueta xunga. Ara mateix no sabria dir com es presenta aquest discurs en què diu que, bueno, que no sé, que tampoc no, si s'ha passat un contrari a un altre i que no deixa a la gent bé, pues, entenent pues, aquesta joventut on que només creu el sexe o tot acaba sent també la reproducció de gènere o coses aquestes, o sigui, les noies anen a les pollades a ensenyar de tot, o el sexe és com més millor en lloc de bueno i placentero total, o no ho sé.
Ens creem superar les barreres, potser després també creem altres o les creem en altres guetos. Però pensar perquè ahir, per exemple, mira, se m'hagués oblidat de dir-ho, ahir vam estar... Aquesta setmana és el dia de l'orgull gay, no? Hi ha una sèrie d'activitats.
28 de juny.
Sí, per cert, es fa la manifestació unitària, aquesta no es fa a Barna per primer cop, la manifestació dels col·lectius gais de Catalunya, sinó es fa a Girona. I ahir hi havia una festa, no? Hi ha una sèrie d'activitats a Girona i nosaltres vam anar. I vam anar allà a un lloc que es diu La Barraca, que és a Salrà, el poble aquest dels COP, a Salrà, del col·lectiu Salrà. La fàbrica, el centre aquest és una antiga fàbrica, i es diu La Fàbrica, i hi havia una festeta del col·lectiu gais, no? No sé quin col·lectiu era, no era la FAC, però un altre col·lectiu gai, tampoc era el dels companys que tenim aquí a la ràdio, i tocava aquest, el senyor Cesc Fàbregas, o alguna cosa així, com es diu?
No,
és el futbolista, no? Sí. Cesc Freixas, que feia ahí cançons d'autor revolucionàries, i després hi havia Chumba Chumba amb una DJ que es deia Disseny Puny Alçat.
Oh!
Molt gran, que ficava reggaeton i
música. I Shakira.
I Shakira i en paranoia.
Que ambientazo.
Sí, no, la veritat és que era podia haver estat ambientazo, però no
tenia
ho era.
Tenia gràcia, almenys.
Però no ho era. Però clar, també penses, bueno, potser també estem, a vegades també no deixem de reproduir en altres àmbits certs guetos i construir noves barreres o fer les coses només per certs...
Si ho dius pels gais.
Sí. Bueno, en aquest cas, en aquest sí, cas, sí. Perquè vaig estar allí i ho pensava, doncs, podia haver estat per mirar altres àmbits, no?
Claro.
Pot ser, pues, evidentment, pues, dins dels àmbits heterosexuals, que són els que segueixen dominant, evidentment segueixen reproduint-se, com sempre, pues, a totes aquestes barreres i aquests guetos, però també en altres pues, àmbits que s'hi ha hagut una lluita per un alliberament o pel que sigui, pues, a vegades no tothom, però bueno, segueixen també creant-se altres per també un col·lectiu en concret. No sé, potser m'equivocava, però sí que donava aquesta sensació, no? Com de tot només pues, com si bueno, haguéssim de crear un nou...
Bueno, són aquestes coses identitàries i aquestes coses que la gent se sentia al voltant de gent com ella, no? I en alguns moments pues, es reprodueix més, sobretot quan hi ha unes festes específiques, però és com el mateix que te'n vas a un concertillo de punky o una festa heavy o... Mira quan són lúdiques, és curiós perquè realment tot el tema del mundo gay ha creat com un gènere o un subgènere que en teoria ve a partir no només d'un tipus de música, sinó a partir d'un sentiment vers les persones, no? Però bueno, també està clar que hi ha una estètica determinada i unes actituds i tot aquest rotllo, però bueno. Ui,
sí,
System Failure.
Deu ser realment, suposo, la tendència humana, no? Sempre igualment es reproduir tot això, en què ho creem nosaltres mateixos. Fiquem musiqueta i comencem ja a llegir algun text, si us sembla bé, que jo estic divagant una mica massa avui.
Sí, no estem plenament lúcids tampoc.
No, encara. No, serà calor. I ficarem pues, els rinocerous, que podia ser d'aquest gènere de grup amb cantant Rosa Cachonda, que també és un gènere musical, en certa manera, últimament.
No tant, eh?
Bueno, no tant com un altre que ficarem avui, però sembla que és un gènere que està renaixent amb força.
Ha deixat alguna vegada d'existir?
Sí, va, èpoques, no?
Madonna, que també... Marta Sánchez...
Sí, però els 90, així com va ser una època de feísmo musical, no?, i estètic, dominant, a partir de, del grunge i d'altres gèneres musicals, amb els últims anys jo crec que ha tornat una mica aquesta, aquest rotllet, eh?
Mm, pot ser, pot
Venga,
ser.
Vinga, va, escoltem museta i us llegirem un fragment d'un llibre que es diu Les Cedades de Lulú.
¿Cómo?
Les Cedades de Lulú. Se miraban, sonrientes, y miraban la abierta grupa que se les ofrecía. En los bordes, la piel era tensa y rosa, tierna, luminosa y limpia. Antes, alguien había afeitado cuidadosamente toda la superficie. Aquella era la primera vez en mi vida que veía un espectáculo semejante. Un hombre grande y musculoso, un hombre hermoso, hincado a cuatro patas sobre una mesa, el culo erguido, los músculos separados, esperando. Indefenso, encogido como un perro abandonado, un animalillo suplicante, tembloroso, dispuesto a agradar a cualquier precio, un perro hundido que escondía el rostro, no una mujer. Fue entonces cuando deseé por primera vez estar allí, al otro lado de la pantalla, tocarle, escrutarle, obligarle a levantar la cara, mirarle a los ojos, limpiarle la barbilla y untarle con sus propias babas. Deseé haber tenido alguna vez un par de esos horribles zapatos de charol con plataforma que llevan las putas más tiradas. Unos zancos inmundos, impracticables, para poder balancearme precariamente sobre sus altísimos tacones afilados, armas tan vulgares, y acercarme lentamente a él. Penetrarle con uno de ellos, herirle y hacerle gritar. Y complacerme en ello. Derribarle de la mesa y continuar empujando, desgarrando, avanzando a través de aquella carne inmaculada, conmovedora, tan nueva para mí. Ella se me adelantó, entreabrió los labios y sacó la lengua. Sus ojos se cerraron y empezó a trabajar, siempre de riguroso perfil. Como una doncella egipcia, recorría aplicadamente con la punta de la lengua la exigua isla rosa que rodeaba la cima deseada. Lamía sus contornos, resbalaba hacia adentro, se introducía por fin en ella. Su compañero la miraba y sonreía, pero pronto la imitó. También él abrió la boca y cerró los ojos, y acarició con la lengua esa piel intensa, la frontera del abismo. Al mismo tiempo, con su mano libre, la única mano que estaba al alcance de la cámara, golpeó suavemente la grupa del desconocido, que comenzó a moverse rítmicamente, adelante y atrás, como si respondiera un secreto aviso. El agujero empapado de salivas ajenas se contrajo varias veces. De vez en cuando, inevitablemente, sus lenguas se encontraban, y entonces se detenían un instante, se enredaban entre sí y se lamían mutuamente, para desligarse de nuevo después y volver por separado a su tarea original. Ella dejaba que sus dedos, sus larguísimas uñas pintadas de rojo oscuro, color de sangre seca, se deslizaran lentamente de arriba abajo, dejando tras de sí leves surcos blanquecinos, marcando su territorio. Él, mientras tanto, amasaba la carne clara, con la mano, la pellizcaba y la estiraba, imprimiendo sus huellas en la piel. Ninguno de los dos permitió a su lengua el más breve descanso. Lo tenía delante en todo su esplendor. Sus acólitos permanecían a su lado, pero ya no se ocupaban en él. Le miraban sonrientes, como al principio. Apenas un instante después comenzaron a besarse, de una manera salvaje, urgente, insólita en una película pornográfica. Antes les había visto hablar, intercambiar gestos y gruñidos de tanto en tanto, como si en realidad se conocieran bien. Tal vez fuera así, no lo sé. De todos modos, el beso, su sorprendente y sincero beso, cesó de pronto, bruscamente, tal y como había empezado. De nuevo retornaron a la formación original y de nuevo fue ella quien tomó la iniciativa. Súbitamente, sin previo aviso, la mirada fija en la de su compañero introdujo uno de sus aguzados dedos en el desconocido, que esta vez no pareció acusar el cambio de situación. Las uñas eran tan largas y tan afiladas que resultaban animales, casi repugnantes. Supuse que debía hacerle daño, tenía que estar haciéndole daño, cuando a pesar de que él había engullido obedientemente todo el dedo, hasta la base, seguía empujando, retorciendo la mano en torno a la entrada, mientras increpaba jocosamente al otro hombre, que la miraba aparentemente divertido. Ella parloteaba y gesticulaba exageradamente, como una niña pequeña, excitada por una sorpresa. Fruncía los labios en un morrito suplicante, ladeaba levemente su cabecita rubia y menuda, dejaba ver la aguda punta de su lengua. Le metió al desconocido otro dedo, el segundo. Entonces comenzó a mover la mano más deprisa, más enérgicamente, y su brazo comenzó a temblar, todo su cuerpo se movía en pos de su mano. Sus gestos se hicieron más explícitos, todavía más femeninos. Sus labios se contrajeron en una mueca brutal, ridícula, y penetró al desconocido por tercera vez. Fue enloquecedor. La visión del desconocido, penetrado al fin y al cabo, me nublaba el cerebro. Solamente después, recobrada la calma, deseché la gozosa hipótesis del castigo y del sufrimiento. Recordé todos mis pequeños tormentos voluntarios, aquellos a los que quizás se entregan todos los niños, pero que yo no he podido abandonar todavía. Apretar una goma en torno a la falange de un dedo, dar vueltas y vueltas hasta que la piel se vuelve morada y la carne empieza a arder. Clavar todas las uñas a la vez en la palma de la mano. Hincar los dedos con fuerza y contemplar después las irregulares señales, pequeñas medias lunas cárdenas. Y el mejor, introducir una uña en la estrecha ranura que separa los dientes y presionar hacia arriba, contra la encía.
Las dedas de Lulú interrumpidas por una llamada telefónica. Después volvemos con el tema picante. Hola. Hola, bona tarda. Hola, ¿ens sentiu? ¿Hay alguien ahí? Yo os oigo. Hola.
Ens senten molt baix, ens deia.
Sí?
Hola.
Hola. ¿Ens sentiu?
Hola.
Hola.
Nosaltres et sentim, o sigui que parla, tu parla.
Ens sents?
Et sento molt baixet.
Tu parla.
I ara millor. Ara millor?
No, et sento fatal.
Però tu parla perquè aquí sí que et sentim bé
nosaltres.
Ara ha arreglat el problema, el botonet que faltava. L'havia d'excitar una mica aquest botonet.
El clítoris.
En qui parlem?
Hola, amb el Xavi Martínez.
Hola Xavi, que ens has d'explicar alguna coseta que està passant en un lloc molt fosc?
Sí, mira, estem aquí davant del centre d'internament i de la comissaria de la Verneda perquè 60 companys que han participat en una de les activitats que forma part de la segona caravana europea per la llibertat de moviment i aquesta activitat consistia en entrar al nou centre d'internament de la zona franca per denunciar la propera obertura d'aquest centre. Va ser una acció, diguéssim, simbòlica i pacífica de fer visible aquesta nova presó per persones sense papers i, bueno, doncs les conseqüències totalment desproporcionades de que hi ha 60 persones detingudes des d'ahir al migdia.
Sembla que no hi havia policia nacional per aquí a Barcelona i estan ahí com en ràbia, no? O algú?
Com?
I creieu que han sigut també, o sigui, una moguda per tal de marcar el tema, o no?
Sí, bueno, jo suposo que ha sigut un tema... Sí, no sabem ben bé què és el que està passant perquè encara, diguéssim, hi hagi tota aquesta gent detinguda i, bueno, ara els advocats han anat al jutjat a presentar un habeas corpus per totes, aviam si s'aconsegueix que vingui el jutge que puguin sortir el més aviat possible.
Perquè recordem que avui és diumenge, llavors avui fan festa, no, els jutjats, en aquest cas,
sí,
o no?
Sí, bueno, la idea és que serà difícil, però, bueno, les condicions en les que estan aquí dintre no són les més adequades, per lo que ens han informat els advocats. Estan hacinats amb cel·les per dues persones i fins a 8 detinguts. no els estan donant ni aigua ni menjar suficient, estan als sòtans amb una calor inhumana, sense cap tipus de ventilació, i davant d'aquesta situació, i que sembla ser que volen allargar la detenció al màxim, doncs s'està intentant de fer el possible perquè puguin sortir.
Perquè és curiós que realment, o sigui, ha sigut la Policia Nacional... Quan
ara no et sento malament un altre cop.
Sí? Ara una miqueta més baixa, ara millor?
Ara.
Vale, és que no els volums. Que és curiós que hagi sigut la mateixa Policia Nacional i que els portin a la comissaria de Verneda, o sigui, que no sé si encara
sí,
funcionava.
Sí, el que passa que com que això és centre d'internament i comissaria al mateix temps, però realment sí que és simbòlic, no? Perquè les condicions aquestes en les que estan els companys no són una excepció, sinó que són les condicions normals en les que estan les persones sense papers que estan aquí detingudes també.
I de fet van detenir a quasi tothom que estava allà en l'acció. Que van detenir a quasi tothom, no? Pràcticament tota la
no,
gent...
No, van detenir tothom. Tothom que va, diguéssim, entrar al centre d'internament per fer la denúncia pública, els van detenir a tots.
I ara esteu allà davant, una concentració de recolzament.
Sí,
hi ha més accions preparades per demà o així? O...
Bueno, de moment s'ha convocat demà a partir de les 12 davant dels jutjats, perquè en principi demà començaran a passar a declarar davant del jutge. Llavors ja han dit que segurament serà molt llarg perquè aniran en goteig, però en principi des de les 12 hi ha convocada una concentració de suport allà davant.
Molt bé. Pues ja sabeu que Contrabanda està aquí per qualsevol cosa que vulgueu i per explicar el que està passant.
Que
estem aquí doncs, per obrir els micros i a veure si tenim coses a explicar i passen coses d'aquestes lletges o per donar informació doncs, a la gent que no se n'hagi integrat encara, doncs que podeu fer recurs de la ràdio.
Sí, a més perquè llegint avui els diaris, que jo m'he enterat estant fora de Barcelona, la veritat és que clar, la visió que et deien, que era que un grup de radicals havien destrossat una comissaria, doncs, bueno, sempre està que menys doncs, que la gent que coneix realment la realitat des de... Pues des de dins pues que l'expliqui, perquè la majoria de gent llegint això pues us podeu imaginar, no? Quina és la impressió que tindrà del que està passant. No en sents, no?
Sí, no, em sembla bé perquè realment estan dient tota una colla de mentides i fins i tot a l'atestat policial la veritat que no té res a veure amb el que va succeir allà.
Clar, perquè la comissaria estava en funcionament o hi havia policies o representa
com?
Que estava en obres allò.
Sí, allò està en obres.
I no hi havia policia allà dintre, o sí?
No. El que passa que la part de davant és una comissaria, uh-huh. Però només hi havia un policia allà, però la part de darrere no hi ha ningú, encara està en construcció. Ah. Es preveu que l'octubre-novembre l'obriran, doncs ara no està acabat el centre.
Clar, llavors tampoc no se sap fins quin punt realment podien destrossar moltes coses, podia fer molta història.
Com? I...
que realment tampoc no representava una amenaça que anés allà gent. Però o sigui, un acte realment que es nota aquest cas que era un acte doncs, de denúncia, no, simbòlic i de cara a que la gent se n'adonés de què passa això, no?
Sí, que realment, és totalment desproporcionat.
I és veritat que no havien deixat gravar gent o que havien retingut a càmeres?
Sí, fins aquest matí hi havia detinguts dos periodistes i els dos advocats que estaven fora i que una mica estaven per garantir els drets de les persones que van fer aquesta acció simbòlica i doncs també els van detenir, encara estan detinguts també.
Mm-hmm. Bueno, pues molt bé, Xavier, no?
Vale.
Pues moltes gràcies per trucar i bueno, pues sempre podeu provar pues de trucar aquí en directe i perquè algun programa pues pugi el micro perquè expliqueu des d'allà el que està passant.
Molt bé, doncs moltes gràcies.
A vosaltres.
Vinga, salut.
Vinga, salut.
Esos maderos que semblava que no estaven ja en aquesta ciutat de merda. El rotllo gallitos, van, o sigui, com que has arribat a molestar-los perquè eres en edifici seu, i bueno, pues ara tots... Molt xungo.
És que jo crec que ara...
Però bueno, almenys dona cova que la gent s'enteri això, però bueno, si s'han detingut
moment,
és un merder.
Estan en un moment de... No, jo crec que no deixa passar ni una. I ara mateix Barcelona està en un punt, després d'alguns successos que hi ha hagut darrerament, que jo crec que l'Ajuntament i els cossos policials jo crec que volen donar una imatge de contundència i de que aquí pues, el que l'opinió pública ha arribat a pensar-se, gràcies als grans mitjans, que aquí es permetia que certs grups fessin el que volguéssim, que ara estem en aquest moment d'això, no? De qualsevol petita acció que hi hagi, qualsevol cosa, pues, reprimida i contundentment, més que abans, si cap.
Sí, sí. Però bueno, no sé fins a quin punt realment és com... Bueno, sí que pot ser una cosa considerada delicte o alguna cosa, però almenys que no destrossessin res o no fessin això, no se sap fins a quin punt poder arribar, no tenen dret a acusar-los de moltes coses i tenir-los detinguts dos dies. Mm-hmm. O sigui, no ho sé, però bueno, ja sabem que els drets se salta qui vol només, a la seva manera.
Bueno, pues ja sabeu que qui vulgui pues, opinar sobre això o sobre qualsevol cosa, dir qualsevol convocatòria, qualsevol moguda, 93-317-7366, 93-317-7366.
I ara volvemos con les edades de Lulú. Oye, se me ha cortado el rollo, ¿eh?
Sí, paro.
No, continúes, es claro.
Con el tono dilatado que llevábamos.
Dilatemos el tono. El dolor es instantáneo, el placer inmediato. El desconocido comenzó a moverse de nuevo, seguramente se retorcía de placer. Entonces el otro, el hombre de pelo amarillo y su águila tatuada, azul, en el antebrazo, abandonó su pasiva condición de espectador y se puso de pie. Posó levemente su mano izquierda sobre el desconocido, cuyo rostro, sumido entre dos enormes hombros, no pude ver aún. Su mano derecha empuñaba una verga gloriosa. La mujer extrajo muy lentamente sus tres dedos. Miró todavía una última vez al hombre rubio, ahora completamente erguido, y desapareció por la derecha, andando de rodillas como una penitente. Los dos hombres se quedaron solos. Fue entonces cuando advertí que seguramente el desconocido iba a ser sodomizado. Sentí un extraño regocijo. Sodomía, sodomizar. Dos de mis palabras predilectas, eufemismos frustrados. Mucho más inquietantes, más reveladores que las insultas expresiones soeces a las que sustituyen con ventaja sodomizar, verbo sólido, corrosivo, que desata un violento escalofrío a lo largo de la columna vertebral. El hombre rubio fue a colocarse exactamente detrás del desconocido. El ritmo de su mano derecha acentuaba las enormes proporciones de su sexo, enorme, rojo y reluciente, tieso. Las gruesas venas moradas, torturadas por la piel escasa. Parecía a punto de estallar, un magnífico presagio, pero él se acariciaba muy tranquilamente. Los pies clavados en el suelo, los ojos serenos, vigilando el movimiento de su mano, el rostro serio, sobrio incluso, mientras su compañero de reparto seguía esperando, clavado a gatas sobre la mesa. Yo también esperaba. El hombre rubio se masturbaba lenta, concienzudamente. Al mismo tiempo, con la mano libre, acariciaba monótonamente la grupa del desconocido. De pronto, sin alterarse en absoluto, la apartó de él, la levantó y la dejó caer nuevamente. El aceite resonó como un latigazo. Cuando la cámara volvió al hombre rubio, este adelantaba de nuevo, pero ahora con suavidad, la mano libre, que se posó sobre la enrojecida piel. La acarició un instante y presionó después sobre la carne, carne perfecta y deliciosamente tumefacta, para abrirse camino con el pulgar. El hueco me pareció enorme. Se inclinó hacia adelante. Lester se hundió todavía más, la cabeza ladeada, la mejilla pegada contra el tablero. Yo perdí los nervios. Allí estaban ambos, todavía dos siluetas distintas, separadas. Entonces, con una facilidad pasmosa, totalmente ajenos a mí, a mis convulsiones, el hombre rubio entró, literalmente entró, en el niño grande. Le apoyó una mano en la cintura, le agarró con la otra los pelos. Eso me encantó decididamente, Lester es un perro, y comenzó a moverse dentro de él. Les miraba y yo no era capaz de procesar mis propias sensaciones. La cámara se centró en el rostro de Lester. Sudaba más ahora, los ojos casi cerrados, los labios tensos, se lo estaba pasando muy bien. Te mereces los azotes, tú te los has buscado al perforar el jardín con el colador chino de la cocina, para fabricar tu estúpido campo de golf. Lo he oído comentar antes. Ese era el castigo supremo. Papá te va a penetrar con el chino. Lester, te va a meter por el culo ese gran embudo de aluminio perforado y lo va a sacar goteando de sangre. No te lo imaginas. Pero todo tiene su lado bueno, no creas. El chino abrirá un hueco tal que cuando papá te ataque con la polla para resarcirse, ni siquiera mínimamente, de los irreparables daños que has infringido a su pradera, ni siquiera te vas a enterar. Y eso es una ventaja, te lo digo yo, que lo sé por experiencia, hermanito. Los acontecimientos de la pantalla me devolvieron a la realidad. El hombre rubio, rubio otra vez, se acababa de correr. Apenas el primer chorro de semen salió disparado, signo incontrovertible de la ausencia de fraude, penetró nuevamente en el que ahora, después de todo, no dejaba de ser un desconocido. pero mi cuerpo ardía. Un denso hilo de baba transparente me colgaba del labio inferior.
¿Lulú?
Hola.
¿Lulú?
Buenas.
Buenas.
Amb qui estan parlant?
Pues amb una indignada. Amb una indignada per tanta amoralitat i guarreria i Sodoma i Gomorra.
Ah, pues bueno, pues aquí pot repudiar-nos i donar rienda suelta a su indignació.
Yo estoy
absolutamente... Presentant-se abans, si no li molesta.
Todos los reprimidos quiere decir que son más. En verdad.
Sí. Yo estoy muy reprimida, pero además estoy muy indignada porque esta señorita es una puta de oro total.
Oh, par diez.
¿Quién eres?
Guiomar.
Pero no desvelad, eso era Lulú.
Ya, sí. Pero bueno.
Sí, soy yo, soy la puta de oro.
No, es que yo volví a disculparme porque en este ambiente de inseguridad ciudadana causado por tanta degradación de costumbres, me robaron el móvil y no he podido contactar con ustedes antes. Pero por eso estoy muy indignada, porque ustedes están fomentando la moralidad y la indignación mía con tanta guarrería sexual.
Y no creo que eso es bo.
Tratarlo públicamente es bueno siempre.
Claro, porque sembla que hem canviat molt de tema, però jo crec que està una mica lligat, el que ens ha trucat el company abans per explicar tots aquests detinguts que hi ha hagut a Zona Franca. Segurament si tots estiguéssim més ben follats, hi hauria molts menys problemes, no? Ja sé que és un tòpic, però bueno, és que aquesta gent, segurament, pues, els polítics, els maderos, que tenen tota aquesta, pues, no sé, impotència en tots els sentits, pues, acumulada, segurament veurien les coses d'una altra manera, no? I no tindrien aquesta necessitat de canalitzar-la d'una forma tan ruïn. O no, no sé si vostè pensa el mateix o segueix indignada contra...
Home, al meu costat de moralista indignada, pues sí que ho pensa. Ara, al meu costat no indignat, o sigui, més aviat normal, pues sí. Sí, jo crec que Freud es posaria les botes amb tanta porra com ja suelta per Barcelona.
Ah, pues bé, sí, ahí està. L'uniforme i aquestes coses.
Pues és un mito.
Bueno.
I què creu vostè com a persona que... Bueno,
o vols participar en el concurs d'avui?
Ah, és veritat.
Quin és el concurs?
Has de fer un orgasme en directe, que ha de ser de debò, no vol fingir, i bueno, i tindràs un regalet.
Home, però si està en una cabina serà una mica...
Precisament per això.
Mola més. Estic
jo molt inspirada ara mateix.
Però quin tipus de cabina està ara, vostè?
És que portem tot el fin de... No, jo estic a casa dels meus pares.
Però què llevas puesto?
Que llevo puesto un vestido. Muy bonito, que he encontrado en el fondo de
fresco, Amari. Fresco de verano, ¿no?
Sí. Mm-hmm. Cantidad entrañable.
Bueno, ¿aceptarem orgasme fingit o no?
Home, podem...
O tindrà regal igualment la nostra...
Hombre, no. Yo creo que si no hay orgasmo no hay regalo.
Bueno, almenys una guarrada o algo, ¿no?
Una guarrada, oi. Pero es que a mí todo això m'ha pillat d'improviso.
¿Qué es lo que te gusta que te digan por la noche?
¿Qué es lo que me gusta que me digan por la noche?
¿Qué te pone?
¿Qué me pone? Que me digan que me lo como todo.
Pues lo aceptamos.
Bueno, sí.
¿Sí? ¿Aceptamos?
Que no dejes nada.
Y no dejo nada en el plato. Cuando me dicen que bien, que te lo comas todo y no dejes nada en el plato.
Molt bé. Estava algú que pujés al to aquí en el programa.
Sí.
Ah, i jo he pujat al to, ostres, pues quina tarda més baixa que porteu.
No, sí, no havíem arribat a entrar una miqueta en situació.
Penetrar en el tema, no?
Sí, és que, oi, llàstima que estava jo aquí desprevenida. De tanta juerga ja ni me'n recordava que avui fèieu el programa, perquè tendria que haver buscat algo mejor, la verdad.
Bueno, no, però molt bé. Igualment...
No sé, tendria que haver repassat los apuntes del Marqués de Sade i tal, però en fi.
Acceptem aquesta perversió com a... Bueno, com a... pel concurs?
Accepteu la perversió pel concurs?
I al senyor Penes Tijeras li...
Ara un regalo.
¿Era un regalo? ¿Cuándo? Sí. Otro día.
Otro día.
Otro día. Sí. ¿Y vostès a quina hora surten? Igual me voy a buscarlos.
Bueno.
Y les digo la guardada en persona.
Sí.
En principi les 8:30.
¿Les 8:30?
Però si es calenta molt la cosa, nos quedarem un rato.
Sí, yo creo que en verdad hoy... bueno, nada.
No voy a hacer nada.
Que ha demanat Pip Show de la Rambla, no? Bueno, en quin?
Hay bastantes. El del lado del Panans.
Va, per exemple.
Però el que has de fer és escoltar el programa fins al final i després, no?
Descobrir les pistes, exacte.
Ah, hi ha pistes per què passa després del programa?
Sí, però probablement.
Hay una continuidad musical un poco especial.
Van a quedar ustedes con la audiencia para después del programa. Yo es que me tengo que ir.
Ah, ¿a qué? ¿Pots saber o no?
Una orgía.
Sí, dejémoslo en eso. En verdad son obligaciones mucho más peregrinas. Pero dejémoslo en la orgía. Queda
manar
más bonito.
Molt bé. Escolta, ja que està trucant i té el micro... Bueno, no té el micro físicament a la boca, però... però
no, pot... tinc el telèfon més aviat.
Exacte. Si vol dir qualsevol convocatòria o anunciar qualsevol coseta, aprofiti, eh?
Perquè per destrampar una mica la gent.
No, destrampar... algú que pugui ser graciós i pugui trampar-la.
Hi ha una xarxa.
Ah, algú que doni risa.
Hi ha una trobada així molt, molt Sodoma i Gomorra aquest divendres a l'Ateneo Libertino de Sants.
Ho veu?
Sí, és cert. Ho veig, no havia caigut.
No havia caigut.
Serà molt moralitzant, serà per gent indignada.
Oh, fantàstic.
Però diguéssim indignada amb altres coses. O més aviat estaran indignats després.
Clar,
igual.
Serà per indignar la gent, no? Una
sí,
mica.
Seria una activitat per indignar la gent.
Mm-hmm. I quina és l'activitat tan enigmàtica?
Pues una nit d'humor que farem. Ara en sèrio, una nit d'humor.
Finalment.
Divendres era a les 8, no?
Sí, a les 8.
A les 8, a l'Ateneo Libertino de Sants, carrer Maria Victòria, número 10. No queda molt Libertino, el de Reina Victòria, però
almenys
bueno.
Davant d'una església evangelista.
Però... davant d'una església evangelista, això sí que...
Bueno, tot pot tenir morbo, no?
Sí, la qüestió és trobar-ho.
Uh-huh.
I bueno, és 8 de la tarda, carrer Maria Victòria 10. Això està per travessant les cotxeres. Heu de buscar la plaça Ibèria, el carrer Rossen Arús,
no.
I la segona a mà dreta, perquè és un carrer una mica difícil de trobar.
Fantàstic.
Per qui no coneix aquesta zona de Sants, que és poc coneguda, vamos, que no es canvia això.
Poc a poc. Pues moltes gràcies i això,
a
si
vostè.
Pot seguir escoltant el programa i calentant-se, pues millor.
Molt bé.
Venga.
Vinga,
pues ens veiem. I si no ens veiem segurament.
Ens veiem aviat.
Rient.
Ens veiem aviat.
En algun espai divertit.
Molt bé.
Adéu.
No te pido, no te debo, me voy de tu vera, olvídame ya, tú te lo has pagado, mi carne morena, no maldigas falla, estamos en paz. No te engaño, quiero otro, si tú me lo diste, yo no te pedí, no me eches en cara, que tú lo perdiste también a tu vera.
Bueno, estem escoltant un dels personatges més eròtics d'aquesta ciutat.
Digue-m'ho a mi.
Eh?
Amb l'encontre que vaig tenir sensual en un aeroport amb ella.
Oh.
Amb ell.
L'havíem pagat, tu.
Sí.
En Carmen de Mairena i aquesta copla tan fantàstica.
Cada setmana en el...
l'havíem pagat.
En el 7. Pues a la Tetília que ha llegit uns fragments del llibre Les dades de Lulú, que és de la senyora...
d'una senyorita. Era una senyorita? No. Ah, sí? Perdona, és es que està marginada en el 5.
Que no se'm sentia. De l'Almudena Grandes. I que està en una pel·lícula...
Que les tiene grandes, no? ¿O no?
Les tiene grandes.
Muy grande.
És també una pel·lícula del Vigas Luna. Que bueno, la pel·lícula a mi no m'acaba d'agradar l'enfoque que té, no? Perquè és molt més... a veure, no sé com explicar.
Pictòrico.
Sí, o es recreen el morbo, però d'una forma no tan interessant com en aquest llibre. No, no només perquè en aquest llibre l'enfoque sigui d'una dona, però també per això, no?
A canvi el personatge de dona a home.
No, però es nota que està dirigida per un home.
Mm-hmm.
Bueno.
Això passa.
Va, igualment, jo crec que el personatge, perdó, de la Maria Barranco forma part de la història del cine espanyol. Ni que sea por ella... Mm-hmm. Perdoni que l'he interromp.
No, potser el tema de la pel·li és una rama, és un morbo per morbo, no?
Sí.
No, sí, potser per aquest morbo que dona sensibilitat diferent, no?, que a vegades una dona pot aportar, no?
Clar, és que potser l'original del fragment que he llegit és un morbo molt visceral i molt violent i molt de dominació, però expressat per part d'una dona, no? Que en el fons totes el tenim també, no?, però ens fa com més vergonya. I no sé, jo ho vaig trobar molt interessant i també molt, molt eròtic.
I més que també sempre el format del llibre a la pel·lícula és molt diferent. També.
Sí, sí, sí.
Perquè a més ja jugues sempre amb el que és la imaginació i estar imaginant, o sigui, transformar les paraules en imatges i aquesta barreja sempre en les teves experiències personals i aquestes coses. En canvi, quan estàs en una pel·lícula sempre t'endú la imatge. Atenció.
Exacte, bueno, és la força visual, no? I més en un tema que pugui ser eròtic.
Sí.
Bueno, senyor, pues jo que sé que vosaltres ho deu marxar, però sí que...
Sí, jo estic esperant que ell vull explicar una història. Si vol, jo tinc un text per llegir, també podria explicar alguna història, però no.
Jo llegeixo. Ara aquí, obrir-me a Barcelona en dos minuts.
No, però una història que està bonica, perquè en veritat, clar, és tot un tema de, pues, de parlar una miqueta de generació, però del segle XVII en Madrid, com, perquè és una revista que és el libro más barato del mundo, esta revista, i que fa especials de Madrid no sé quantos, Madrid no sé quantos, i este és Madrid eròtica, i bueno, pues un llibre que és molt barat perquè el paga principalment el Ministeri de Cultura, per això és barat, barato, cabrones. Però bueno, llavors aquí, en aquest especial eròtico, pues, hi ha un cacho que pillen al turisme Moratín, no, és que hi ha un altre que... Nicolás Fernández de Moratín, que parla de... Pues que no, em pensava que era Calentón de la Barca, no sé per què un d'aquest...
Calentón de la Barca.
Sí, no sé, és d'aquest de Moratín. I bueno, que fa una història de com veu la perversió i així en el Madrid del segle XVII o així. O del segle XVIII, no me'n recordo ara mateix. I si voleu, us llegeixo perquè és poesia d'aquestes de bona rima consonante. O assonante.
Insinuante, no?
Insinuante.
Pues puja un moment la Carmencita per ficar-nos una mica en ambient i...
Si sus l'oleo.
Exacte.
Y yo solito en la tribunana, sin tener culpa de nada, para cumplir esta condena.
Ole, canto primero. No hay bien alguno que en el mundo venza el bien de gozar uno su querida. Por eso, cosa no hay más perseguida de la envidia de esos otros y el recelo de ser de los demás interrumpido. Fue el origen de hacerlo en lo escondido, que no porque ello fuese vergonzoso. Así el niño se oculta receloso de la importunación de esos otros niños a comer solo el dulce que le diste. Sin el ser el comer dulce, en sí acción mala, y creedme que es solo el escondite quien causa la malicia. Y así vemos cuánto, el ver una teta, nos movemos de una honesta doncella que la tapa. Mas las amas de leche nada incitan, pues la costumbre y aprensión lo salvan. Y esto sucede en las desnudas indias. Canto segundo. La famosa bodega del Chocante y otras muchas están desparratando mil mozas con el néctar dulce y blando. Que da el manchego Baco a su gaznates, la gran casa también es bien que trates, a quien Jacome Roque dio su nombre, y entrando en ella no saldrás para hambre, los barrios del Barquillo y Leganitos. Lavapiés bajo y altas maravillas, remiten a millares las chiquillas, con achaque de limas y avellanas, salado pasto a lujuriosas ganas. También en el alrededor de los cualteres rondan los putañeros más noveles, las putas mal pagadas de soldados, pues en Madrid hay más de 100 burdeles. Por no ver uno solo permitido, como en otras ciudades, que no pierden. Por eso, y tú, Madrid, nada perdieras. Antes menos escándalos y dieras. Pero, ¿de qué me admiro que en serrallos no se gaste el dinero cuando ha habido sujeto tan sabiendo que decía que para nada la nación servía la Academia Española? Yo a mi cuento vuelvo y no siento el haberme distraído, ni le pesara el chusco haber venido debajo de la Real Panadería, donde, chupando sin cesar cigarros, los soldados están de infantería. Verá ya la morilla, a la mellada, y oh, Juanita, serás también cantada de mis versos. Qué chusca estabas antes de ver tantos virotes ablandado, que te encajaron de asquerosa bubas y en un portal baldada te han dejado. a las chicas también, que venden uvas por las calles, en Viste y Logracaza, de la cebada en la auspiciosa plaza. El tiempo, que ya vaya anocheciendo, y allí, como dos líos de colchones, dará sus grandes tetas la Ramona. Tú también, puerta y puente toledano, franquear soles el paso a la gitana, y ella, a los concurrentes su persona. ¿Quién nega de burdel la gran corona a la barranca fiel de Recoletos, las arcas y la fuente castellana? En el hoyo vi yo a la Perpiñana, a Viste del camino de Hortaleza, plantar nabos con tanta ligereza, que una tarde arrancó y plantó hasta 100. No dejarán tu miembro descontento las camaristas chicas del famoso Paseo Verdegay de las Delicias. La Rosuela, Caturria y Medio Coño llaman así una moza del trabajo. Y en verdad que, aunque chico, él es entero. Te harán venir de golpe a cuatro vientos y, si de andarte hallares con alientos, el soto de Duzón a la pelada te ofrecen junto a un árbol recostada. No callaré tampoco los nocturnos, pasatiempos que da también el prado. Vi créligos y fraeros embozados a molar la vicenta y la gradilla, y por los ganaderos maltratados, más solo con andar toda la villa. Encontrarás remedio en los portales, desarrugando un poco tu rezmilla. Supongo que continuo armando sales del condón, tu perenne compañero, y así no ensuciará los hospitales. La calle angosta que frecuentes quiero, con la ancha quien su nombre dio Bernardo, y en el Fuencarral has de ser tratado. Uy, tardo. Es que es muy complicado este castellano. O en la que el forastero hace notoria de Jacome di Trezzo la memoria. Los vecinos que habitan en la alta calle, que acuerda el lugarcillo de Hortaleza, están hechos a hallarse en sus zaguanes cuatro patas a oscura. Se tropieza y se pasa tragando callandito, envidia y miedo de ambos un poquito. De Jerónimo el Magno en la carretera, en la Puerta del Sol todas las noches, y en la calle también de la Montera, al son de los chasquidos de los coches. Se enfalda la salada calesera, la basquiñuela, que al revés se pone, de miedo de emporcarla tantas veces. Y la Rita, arrugando en mil dobleces la mantilla y las sayas que hace almohadas. Aquella a la cabeza, estás al culo, con la una mano y grande disimulo. Te toma los testículos en peso y al verte absorto, con el rabo tieso, dirige a su bolsillo esa otra mano. Y de raíz te arranca si no aprietas con tus manos las suyas y sus tetas. Y en fin, todo Madrid al ser de noche le da un nombre de bien mil portaleras. ¡Ay! Ahí el canto tercero. Estoy sudando. Quiero un forastero.
Canto tercero.
Equal igual.
Ay, anem a veure si me situo un poco. Un cierto aficionado yo conozco, muchacho muy modesto y bien criado, a maestras de niños muy devoto, así que oyó entonar el alabado. Espera las chicuelas y en callejas, portales y escaleras conocidas, a trueque de alfileres y de ochavos, muñecas y confites, él las quita. Virguito sin quejar, la industria alabo, pero al putero, a quien la musa mía hizo tan diestro, no le agrade nunca fruta sin madurar. Todas las cosas tienen su tiempo, y hasta el tercer lustro, en perfecta sazón no están las mozas. Entonces sigue el pecho ya robusto, la alta teta apretada y bien redonda, palpitando a compás. La mano atrae con magnética fuerza, y del mancebo lujurioso apetece ser tocada. Y el empeine carnoso de rizada, cerda se puebla, y a los gruesos labios de la vulva se mueven y humedecen, apeteciendo el miembro masculino nunca probado. Con extremo y ansia cual las botellas de licor, elixir que sin tapón su espíritu se exhala, como el hambriento estómago apetece los platos exquisitos de viandas. Llorando.
¡Ole! Pues bueno, este texto, que quan feia un especial amor, dijo, si n'havia portat un, havia portat aquest, perquè és curioso, és il·lustratiu, a més, sí. És otro tipus de redacció, perquè ara ja, jo crec que els textos que llegim, si llegim textos picantes, acostumen a ser en prosa, no tant en poesia, tot i que segur que la poesia també t'han arribat a donar, tampoc és un text muy, muy picante, solo describe el panorama puteril de Madrid en aquella època.
Però està molt, molt interessant, eh?
Sí, està rugós, i està prou guai. No se'm sent, sí que se'm sent, sí.
Arte de les putes.
Sí, sí, arte de les putes es diu. I bueno, però està bé, el que passa és que veus això, que en veritat és aquelles coses que vas, ens imaginem que no hi ha hagut degeneració mai, o una degeneració sana, més que tampoc lletja, perquè sempre hi tens aquests dos cantons i segons com fluctua la teva vida, perquè jo he passat d'etapes més...
Promiscues que altres.
No, no promiscues, sinó més que no...
Perverses.
Exacte, més o sigui, que a vegades he sigut pues, més sau, o sigui que sí que vols fer l'amor, però tampoc no pots expressar sí, o deixar-te endur pel morbo o voler provocar o estar pensant en fantasies i, i donar-los veu i voler-les tirar endavant o dir marranades a les persones a cau d'orella o coses d'aquestes fins que ho esperin, clar, sempre és sorpresa.
Pues si et sembla, jo crec que la setmana que ve podríem continuar amb coses que s'han quedat en el tintero. Hòstia, si et sembla bé.
Ets un viciós.
No, però a veure, Edu, si vostè s'ha d'anar, a mi em sap greu, no? També, que
clar,
que
vols dir, més rotllo debate o així.
Clar.
O treure cosetes així, ara, més xerrades.
Clar, jo també me'n recordo que vaig trobar una revista aquí a la ràdio fa unes setmanes i no l'he portat, sobre un monogràfic, sobre una revista històrica, i era un monogràfic sobre les putes, sobre la prostitució a Catalunya. Des del segle XVII o anterior.
I
realment hi havia coses interessants que va lligat amb el que tu dius, realment.
Sí, no, però el guai, en veritat és una cosa que, per exemple, sí que tenen dones que abans era un àmbit que era, suposo que sí que podia haver estat una dona accedit i sempre podia camuflar tot, però era una expressió que era més difícil de fer. Suposo que per això les edats de Lulú, si ho ha escrit una noia, o que les dones ho es puguin escriure i tractar-ho amb més normalitat, és algo més bonic perquè deixem de, o sigui, es poden veure les diferents cares. Que pot haver, tot i que no que puguem dir que se sent d'una manera o se sent d'una altra, perquè s'haurien de trencar aquestes barreres, no?
No, clar, la cosa és que puguem fer-ho de totes les maneres sense que ningú s'escandalitzi ni se senti culpable, no? Per lo que és o per lo
bueno,
que fa.
Si la penya s'escandalitza, que s'escandalitzi, però que no et quedi marcada tu tota la vida i tothom t'atragi, ni que al teu voltant... Tot i que això és una cosa que, en veritat, tampoc... Depèn de quines coses no pots anar dient que ets un pervertit i que... i que tens imaginacions de tot tipus amb totes les coses i tot, perquè et miraria rara. Suposo que a la gent li acabaria passant, o sigui, a mesura que ho vas tractant, pues la gent no t'arribarà a pensar que ets, si veuen que realment ets una bona persona, no? Però...
I el més trist és quan a unes persones se'ls permet i altres no, no? Que és que el que malauradament ha passat històricament, no? Molts cops entre els homes i les dones.
Que veure, jo també estic allà, i curiós, he relacionat amb la lectura, perquè bueno, d'experiències personals també puc, però suposo que recorro més ara mateix això. També ho crida, perquè suposo que són relacionats. O sigui, tot el tema de llegir-me un llibre de Bukowski que parla tot el tema aquest de... O sigui, tot amb un altre tema, la sexualitat també, a el que estic o havia estat acostumat. O per exemple aquest, el Henry Miller també. Però és com una història que també, o sigui, flipes, perquè aquest... O sigui, tothom es ven realment, o sigui, lligues amb algú, però tothom acaba pagant per no sé quantos o no sé què. O sigui, no sé, és una sensació que m'ha quedat. Com si realment, o sigui, entenent aquestes coses que sempre és un intercanvi, no és això, un intercanvi de coses i... Hi ha algú que està en una posició i algú altre en l'altra. L'important és tenir la balança equilibrada, no?
Clar.
Pues mira, jo he portat una cançó que jo crec que a tu també et farà molta gràcia, Edu, que te l'he deixat aquí.
Qual, qual.
A veure, perquè l'escoltis.
I jo no m'aniré hasta que hayamos puesto discípulos, eh?
Ah, d'acord, també. Però va, primer escoltarem aquesta cançó, a veure què t'assembla, Edu.
Sí, i després algú que ens explicarà la seva llufa o no?
Pues mira, perfecte.
Vinga, campeón.
Pues va, escoltarem aquesta cançó que és d'un cantant mexicà, que ara no recordo el nom. Es diu Tu Reputación i té bastant doble sentit. Jo crec que és interessant també, tot i que pot tenir uns punts
poco,
no? Criticables. No, no l'hem ficat mai en aquest programa, t'ho puc assegurar.
A vida joc, potser.
Ah, això potser
pot
sí.
Ser,
ah, amics,
sí.
Això és un altre tema, eh?
Oh,
però,
yeah.
Bueno, crec que després la podem parlar perquè també veurà a vegades com s'ha vist i s'ha viscut doncs, les diferències de si una cosa doncs, com les viuen els homes i les dones, perquè malauradament sí que molts cops doncs, s'ha permès pues molta més promiscuitat als homes que a les dones i, molt, bueno, i en certa manera segueix sent així, però també en certa manera en certs cercles potser el voler reproduir o passar aquestes barres sembla que també s'alcin unes altres, però precisament a l'inversa, no? Com acceptant que això ho faci una dona per superar certes, no? Barreres de gènere que se'ns han ficat i una concepció feminista, i en canvi que no ho facin els homes, no?
Que s'imposi una moral contrària,
igual,
però amb una imposició igual d'opressora, no?
Sí, històricament bueno, és una realitat pues, que una dona quan anava amb molts homes és una puta, no? Està considerada com una puta i en certa manera ho segueix sent, no? En certs... bueno, la societat...
Sí, tot depèn de com vulguis veure les coses.
Sí, no és com que si un pavo... No sé, fa l'amor amb moltes ties a l'hora, se les folla, el que sigui... Aquest és un triomfador,
un triomfador.
Que a mi segons amb quina gent, una dona amb la mateixa situació és un puton.
Clar, exacte.
Sí. Són sectors que estiguin tocats i que hi hagi pressió social, o sigui, que et pugui conèixer i veure.
Clar.
I que no estigui normalitzat dins un grup. O sigui, si és un grup d'amics, de nois i noies, i totes són unes santes, i tots són molt formals, però són uns cachondos i llavors hi ha una que va voltant d'una amb l'altra, sí que agafarà fent aquesta fama. Mm-hmm. En canvi, si és un grup d'amics que cadascú fa el que vol, per molt que hi hagi algú que vagi, se'n vagi amb 10, 15 o 20...
Mm-hmm. Però bueno, sí que es reprodueix
sí,
això.
Sí, que tu pots tenir la sensació que és una persona pues, més alliberada o que no li importa aquestes coses, o potser que té... Pots arribar a pensar que té problemes d'inseguretat i que necessita estar algú.
Sí, és una manera bona, però bueno, sí, o potser no, manera, no? Sí, sí. Suposo que això també ja són judicis. I fins i tot pues, també es pot donar el cas, com en certs segles també es dona, que potser amb... això passa amb el que pues, la gent pot dir l'ambiente o el gueto, pues, que es reprodueixi el mateix però a l'inversa, no? Pues, per una concepció feminista o malentesa o el que vulgui ser, perquè les coses pues, les vulguem fer d'una manera diferent a el que fa la majoria de la societat, pues, que potser si una dona fa això pues, se la considera una persona alliberada i que realment ha superat totes aquestes... aquests estigmes, aquestes barres, però que si ho fa un home és un masclista.
És un cabron, no?
I llavors el gueto no deixa que reproduï el mateix.
Però potser també totes aquestes situacions realment fins que no es parla o coneixes una miqueta més a fons aquesta persona en concret, jutjar-ho també és una mica precipitat. No?
Clar, no, la pressió...
Són les persones.
Sempre la pressió ve quan hi ha un grup que sàpiga el que fa cadascú, que fa l'altre i el que deixes de fer.
I no fa judici superficial.
Masclista no hi que passi, almenys que te'n vagis un dia estiguis lligant a saco i hi hagi algú que no li agradi com ho facis o la manera que et diguis les coses, però clar, això ja són maneres d'exterioritzar el que desitges al teu interior.
Sí, potser també el que és xungo dintre del gueto, de, com es digui, és que s'imposi com que ser promiscu és el que s'ha de fer, no? I que la gent es senti pressionat a ser-ho, no? Potser la cosa és que tot todo vale, no? I que cadascú pot fer el que vulgui, si vols fer promiscu o promisca, que ho facis, i si no ho vols, pues que també, no? Que no et miri malament perquè t'agrada anar sempre amb una persona.
No, després comencen a aparèixer els picors, les coses rares, hòstia que no sé qui, tu no que t'has liat, ui, ui, ui...
D'això en parlarem ara d'aquí un moment, també, perquè sí. Jo crec que, bueno,
l'estrem escolta.
Secció picores.
Adquirit una sabidoria suficient per també... donar sense cursos pràctics per aliviar el picors.
Molt bé, doncs vinga, va.
Escoltem aquesta cançó, que precisament sí. Jo crec que és interessant i més segurament perquè bueno, hi ha societats que potser encara es dona més. Aquest personatge és de Mèxic i a Llatinoamèrica pues, també, igual que aquí durant molt temps i encara, pues, segueix havent aquesta concepció machista de, pues, de les relacions humanes i sobretot de parella. Tu reputació.
Son las primeras seis letras de esa palabra. Llevarte a la cama era más fácil que respirar. Tu teléfono es de total dominio popular. Y tu colchón tiene más huellas que una playa en pleno verano. Has hecho el amor más veces que mi abuela y aún no acabas ni la escuela. Y aún sabiendo que no eres el mejor partido, dime quién puede contra Cupido. Y es que si yo no he sido un monje, ¿por qué voy a exigirte que seas santa? Si el pasado te enseñó a besar así, bendito sea el que estuvo antes de mí. No está mala que se abstiene, dama es la que se detiene cuando encuentra lo que tú encontraste aquí. Si el pasado te enseñó a tocarme así, benditos los que estuvieron antes de mí. Si otros han sido tu escuela, yo seré tu graduación cuando incluyas en la cama al corazón. Dicen por ahí que tu terrible fama de ligera ha en la mollera, que tengo que sacarte del barrio y del país. Si es que quiero darle a esta historia un final feliz, si supieran la ternura inmensa que hay en ti y todo lo que haces por mí, sabrían que el camino andado antes de aquí me ha preparado para mí. Ven y abrázame sin miedos y dame un beso a la salud de los chismosos. Si el pasado te enseñó a besar así, bendito sea el que estuvo antes de mí. No es dama la que se abstiene, dama es la que se detiene cuando encuentra lo que tú encontraste aquí.
Fantàstic, l'Assemblea Majares 91.4 www.contrabanda.org. Són les 8 i 20 ja en directe avui.
I bueno, ara per despedir-nos nosaltres dos com venim, en Gorky i jo, escoltarem una petita història de llufes.
Fantàstic,
la història de la llufa.
La història de llufa. Posarem a Discípulos de Dionisio, el millor grup de punk guarro, punk porno, de
porno punk,
porno punk,
que és bueno, un gènere.
Sí, és un gènere.
Jo avui aquests dies a Girona he descobert un fanzine de porno punk i és un gènere.
Ah, està molt bé.
Sí.
Tampoc està tan extendido.
Bueno, però hi ha grupillos, hi ha grupillos, eh?
Hi ha grupillos que parlen, però... Per exemple, els tipus d'anissos no són totes discos així.
No, però és un disco monogràfic.
Este sí.
Monotemàtic. Este mola.
Con pelos en la lengua.
Gran disc. Bueno, doncs parlem de llufes, que són les seguidores de, dels Pets.
No, sí, són les seguidores dels Pets, també és un mote per denominar. Una petita experiència que em va passar fa unes setmanetes allà. Curiós, potser és l'únic... Potser sóc l'únic home al món que li ha passat.
No, segur que no.
Ho explico.
És altre que jo no sé.
No, no, de fet hi ha hagut temps per recuperar llufes i demés. No. És curiós com després de... Bueno, experiència personal que em va passar, com després d'un cap de setmana d'aquests que dius... Vaja, bogeria de promiscuitat, de festa, de tot, que acabes el cap de setmana i dius... Ole, dius, mare meva, vaja punt de cap de setmana que m'acabo de marcar... amb amics, amigues, esto, lo otro, i total, no? Després de tot aquest cap de setmana jo tenia en ment que tenia que quedar amb una companya, una senyora, que, una amiga que m'encanta, que em té boig de la vida, i com després d'aquest cap de setmana de marató, de sexe, de tot, arriba el dia, quedes amb la companya, se huele en l'ambiente de tota la... las hormonas que van volando, los trastos que salen disparados ahí, placa, placa.
Trash.
I com en el moment allò tot convençut que arribes allà i dius, venga pa allà. I com vas veient que la situació fa llufa i com després de tota aquesta moguda sexual durant dos o tres dies, com realment arribes amb la persona que dius, hòstia, és que com m'agrada. Es que me chirrian los huesos por esta persona. Agafa y pam. Allà et quedes a mig camp.
Home, és que...
Allà et quedes.
Hi ha límits físics també,
expreso,
no?
Expreso tota Barcelona aquesta llufa que vaig tindre. Sí, sí. Per sort hi ha hagut temps per
rectificar,
per,
no?
Rectificar, per entrar pel bon camí.
Però bueno, entendre,
allà estava jo donant la cara...
Jo crec que això li ha passat a tothom, eh? I això que ets sí, un home...
Això passa a tothom.
I... Sí, curiós, va ser una situació
però
que és que...
No en les mateixes circumstàncies, o sigui... Això també haurà passat a molta gent, mm-hmm. O sigui que després de molts dies estigui... I vagi bé, i després quan en veritat... Potser també eren persones que sí que t'agradaven, però en aquell moment tampoc
que situació
no.
Que...
Que el tema de promiscuitat és que a vegades ho si fas per l'excitació del fer-ho i tot, que també està bé, però potser no ho fas amb la persona que més t'agradi, ni una persona que en trobi
el cor... En aquell moment estava pensant... Hòstia, és que mira, els... Són quatre polvos, aquest finde és que els hagués deixat de banda només per estar amb aquesta persona que és amb la que em venia a vos estar, és amb la que... Vamos. I bueno, em resulta curiós, ho vaig explicar a l'assaig, i m'he vingut aquí fins a la ràdio no, per explicar-ho vengui... perquè ho sàpiga tot a Barcelona.
A veure, farem una cançó.
És una creació d'amor, eh?
Sí.
Ah, he fet la lletra, la cançó.
Ha fet la lletra, ara mira. Ensenyarà.
Però no va de llufes, tio.
Què dius?
No.
Bueno, vamos a ver. Bueno, tenemos censura. Però bueno, posem aquí una altra cançó que en veritat es respon a aquelles coses que dius que si tens llufa, pues, no hace nada más que usar tus tres agujeros.
Fantàstic.
No? O sigui, no solo hay uno, o solo hay una cosa que hacer y siempre se pueden invertir los papeles. No? I després ja diem adéu més aviat. Ja diem adéu.
Perquè Discípulos Dionisos no és l'únic grup porno-punk de l'estat, no?
No, bueno, hi haurà més, digui.
Perquè també hi ha els últims rebuts, no? Que fan el seu porno-punk i el van portant per les comarques.
Més o menys. Ah, sí, bueno, que anem a tocar la recordem. Setmana que ve el Festus.
Pues digui-ho, home.
1 de juliol, Torelló.
Sí.
I totes les...
Viva el caos, sexe, com... droga i rock and roll.
Tots els punks, punques i nens i nenes en general que vulguin veure...
Vigileu amb les llufes.
Llufes, això. Que vulguin lligar amb punkis i músics pues, portentosos. Pues ja ho saben, que vagin allí. Que a més és gratis, no? Tant una cosa com l'altra.
Sí, sí, sí. Jo crec que hauria de comprar uns tangues de cuiro per...
Comprem tutus roses, el que faci falta.
Amb la calor que fa, tio.
Ja te digo.
Un poco de sadomaso, borritas de... Oh, podíem fer-ho, eh? A ver què passa.
No, llufos, toqueu, no?
Sí. Pues vinga, majares. Exciteu els vostres esfínters.
Nyam, nyam, nyam.
Ves? No, jo crec. És anterior. Venga.
És que això em fica els números. Contrabanda FM 91.4, això és l'Assemblea Majara, seguim ja en aquests últims 10 minuts de programet, ara pues, aquí ja sols més en petit comitè, Eduardo Penestigres ha marxat, sí. Ja tinc problemes de personalitat, està la Tetilia i està un servidor Ernesto Chemamada. Recordeu que podeu participar, 93-317-7366, 93-317-7366 i també escriure'ns un mail a majares@rabalnet.org, majares@rabalnet.org. Com que se'ns ha fet ja tot una miqueta tard, jo crec que la setmana que ve llegirem cosetes, perquè havíem portat coses interessants que no podrem llegir. Per exemple, un llibre molt interessant que és el Manifesto Contrasexual.
Sí, és un llibre de la Beatriz Preciado, que bueno, parla... és un llibre molt seguit per al moviment queer, i hi ha parts que s'arriba una mica a l'olla, però és divertit i interessant i fa un anàlisi de, bueno, d'un munt de coses, no? De com es construeix la nostra sexualitat i més que res de com de construir-la, inclús proposa pràctiques de contrasexualitat molt concretes i no sé, bueno, jo el recomano.
Sí, com a mínim com a punt de partida i com a, no, element de discussió i per, no? Començar ni que sigui a replantejar-se certes coses o qüestionar-se-les.
Sí.
Interessant, no?
Clar, potser aquesta construcció la fa d'una manera una mica violenta, no? Però i potser el punt on arriba no sigui exactament el que tothom hagi d'arribar i en aquest sentit és massa determinista.
I dogmàtic, sobretot,
clar,
no?
És, vull dir, té un to bastant dur d'això és el que s'ha de fer. Però la part de com arriba d'on som fins a on ella pensa que hauríem de ser, que és tot un procés de deconstrucció del que concebim com a pervers, de quines zones del cos percebim que s'han d'utilitzar i quines no. Això sí que ho trobo interessant, que qualsevol persona hauria, bueno, tot el que vulgui hauria de provar de llegir-ho i de ficar-se en aquest procés.
Sí, perquè ara dius el tema perversions, que és interessant, és un tema pues, que ja tracta i que sobretot pues, s'ha tractat històricament també des de la psicologia, no? El senyor Freud, per exemple, i és entorn al que ha girat moltes de les teories sexuals, perquè pues, bueno, perversions sempre ha tingut una connotació
negativa.
Bueno, negativa, que tots en tenim, però bueno, sobretot quan les perversions es converteixen en algú, podríem dir... pues ja constant i pràcticament l'única via a partir de la qual entendre el sexe, pues ja el que s'entendria o es defineix com a patologies, pues sí que ha tingut sens dubte i en certa manera és lògic i comprensible, pues una interpretació negativa, no? Perquè si vol dir pues que una persona només es pugui excitar o només pugui practicar el sexe d'una sola manera, vull dir, a partir de certa perversió, que una perversió, si és esporàdica i és una forma d'entendre el sexe, no és dolenta.
Clar.
Quan només es pot disfrutar el sexe pues, ficant-se sabates d'agulla o ja pampeus
o amb el romanticisme.
O amb el romanticisme és una
patologia. Tant una banda com l'altra, clar.
Perquè això és on volia anar a parar, no? Que patologies s'entén, pues, sí, això, quan la perversió es converteix en algú... que és l'única manera d'entendre el sexe, amb algú pues, que invadeix totalment el sexe, però sempre que tingui aquest component, com diguem...
Enfermizo, no?
Enfermizo, no?
Obsessiu.
Obsessiu, diguéssim. Només. Per tant, no? les perversions que he dit jo, per exemple, no? o fer-ho amb animals o així, no?
Clar.
Però en canvi, no, potser el que tu has dit, romanticisme, o per exemple, que nosaltres ho dèiem mig en broma, però que és veritat, que segons aquesta definició de que patologia és pues, la... quan una perversió es converteix això en l'única forma pues, de poder practicar el sexe i que fora d'aquesta perversió no puguis excitar-te i no puguis disfrutar d'ell, pues, d'aquesta manera, per exemple, es podia entendre que la monogàmia...
és una perversió, és o sigui, una patologia.
És una patologia, perquè segons bueno, la versió o discurs oficial o el discurs predominant, la gent que és monogàmica o la gent que creu en això pues, disfruta el sexe sempre així.
Només en l'àmbit de la seva parella, no? Uh-huh. I fins a quin punt això és patològic, que un ser que és capaç de sentir-se atret per molts altres només practiqui una manera, no? Que el romanticisme o el aprofundir en la sexualitat amb una persona és un àmbit de la sexualitat molt interessant, uh-huh. Però hi ha molts altres i jo penso que, bueno, o jo almenys a la meva vida vull indagar en diversos d'ells, no vull dir tots perquè potser cada un té les seves preferències, no? Però patològic si només et centres en una manera ha de ser-ho, no? Vull dir, no sé.
Mm-hmm. No, realment és una cosa que li podríem donar moltes voltes i a tots se li pot donar moltes voltes. Avui no tenim molt temps, és una llàstima, seguirem una miqueta la setmana que ve i us invitarem a que hi participeu. Estaria bé que ens enviéssiu coses, que sempre a vegades pues escrivint donem més renda a sueldo, ja ens és més fàcil. mahares@ravenlet.org 93, per qui vulgui participar en directe, 317-7366. 93-317-7366, aquí a l'Assemblea de Marranes. I ara us ficarem una cançó, és una versió d'una cançó força, pues jo crec que emblemàtica i interessant pel que hem estat parlant avui. Era del senyor Serge Gainsbourg, l'original, l'hem escoltat abans, tot i que no molt bé. Es diu Lemon Incest, ja que ara estan parlant de perversions, jo crec que quina perversió pues, més segurament, per definició s'ha entès com la segurament que ha comportat un major tabú, que el incesto, no?
Digo.
El fer-ho pues, amb persones de la teva família, no? La teva primera... línia cosanguínia, uh-huh. Amb els teus germans, amb els teus pares, i pues, aquest senyor, el Serge Gainsbourg, des de sempre, a part que les seves cançons havien tingut sempre un toc bastant eròtic o festivo, li havia agradat pues, sí, una certa manera provocar i passar per sobre certs tabús, i més en aquella època, encara als anys 70, que fos França, pues, bueno, hi havia moltes coses encara escandalitzant i escandalitzen, i segurament el major escàndol, a part de la cançó aquesta on feia jadeos amb la senyora Jane Birkin, va ser aquesta altra cançó que es diu Lemon Incest, que abans hem sentit així molt de fondo, amb la seva filla, la Charlotte Gainsbourg, on cantaven i feien una oda a l'incesto i ell la cantava directament amb la seva filla, cosa que li va comportar pues, problemes de censura, problemes de la mare de la seva filla i que fos prohibida i bastant pues, limitada la difusió d'aquesta cançó. Però bueno, després amb el temps s'ha convertit en una cançó de culte i aquí escoltarem una interpretació que fa un grup que segurament també fa de l'erotisme, de la sensualitat i de l'ambigüitat pues, la seva raó de ser. Els Bible Fet, Lemon Incest. I senyors, el que farem és parar la gravació en breu, però jo abans de parar-la no volia deixar de dir una activitat importantíssima perquè us apunteu a l'agenda. Això serà el pròxim dissabte, dia 1 de juliol, en un local que ha obert recentment i que van venir aquí a presentar unes companyes, que és el local d'Entropia Antiva en el barri de Sants, al carrer Socors, molt, molt a prop de la Rambla del Brasil, metro Badal. I fan un cicle, aquesta gent, de cinema sobre malalties mentals, i en aquest cicle, que ja ha començat fa un parell de setmanes, aquest proper dissabte, perquè ho han retrasat un dia, passat de divendres a dissabte, doncs es passaran dos vídeos que van passar nosaltres al cicle de cinema sobre ràdios lliures, que és Nicòsia, sobre els companys que fan aquest programa aquí a Contrabanda els dimecres, i Ràdio La Colifata, que és aquesta experiència que va haver a Buenos Aires, fent ràdio des d'un hospital psiquiàtric. Pues serà aquest proper dissabte, hi haurà el passe d'aquestes dues projeccions a partir de les 7:30 i també hi haurà, pues es penjarà ja l'exposició Contrabanda FM 15 anys de ràdios lliures. Intentarem fer una petita xerrada sobre el projecte Nicòsia i també sobre el que és Contrabanda i el que són les ràdios lliures a Barcelona. Intentarem que vingui algun company de bronca. Farem superet, el més segur també, per treure alguns calarons i bueno, pues serà fins a les 11 més o menys al local d'Entropia Activa, que està al carrer Socors número 7, al barri de Sants, metro Raval, el pròxim dissabte dia 1 a partir de les 7:30. Pararem la gravació. Fins la setmana que ve. Bona nit.